A Constantí Ràdio, durant el cap de setmana et mantenim informat de l'actualitat local amb el resum informatiu. Un programa resum amb les notícies més destacades de la setmana d'àmbit local. Dissabte i diumenge a les 10 del matí i en redifusió a les 2 del migdia.
Què tal? Bon dia, benvinguts al resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio, un espai coproduït amb la xarxa de comunicació local en el que repassem les informacions més destacades de l'àmbit local. Una setmana en la que us hem explicat que el ple de l'Ajuntament de Constantí aprovava els pressupostos generals per l'exercici 2020, un ple que també va servir per aprovar el canvi de model en la gestió de l'aigua al municipi. Aquesta setmana s'ha signat també un nou conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Constantí i l'Obra Social La Caixa en matèria educativa i amb finalitats socials, i també us hem parlat de l'acte d'encesa de llums de Nadal que s'ha fet aquest divendres a la plaça de les Escoles Velles. Una setmana en la que també us hem parlat dels actes que s'han fet a Constantí per commemorar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Comencem. El ple de l'Ajuntament de Constantí ha aprovat aquest dijous 28 de novembre els pressupostos generals de l'exercici 2020, una proposta que va comptar amb els vots favorables dels 8 regidors del PSC i 3 vots en contra de Compromís per Constantí i Junts per Constantí. El total del pressupost general per al 2020 se situa a 9.012.730 euros, el que representa un increment de l'11,52% respecte del pressupost de 2019. A un any més, aquest pressupost es basa en l'endeutament zero del consistori. En el capítol d'ingressos, pel que fa als impostos directes, es preveu un increment del 8%. D'altra banda, pel que fa al capítol de taxes, es preveu un increment del 26,3%.
Pel que fa a les despeses, destaca l'increment d'un 15,13% respecte a l'exercici anterior en el capítol de béns corrents i serveis. Aquest increment ve originat principalment per la dotació de 850.000 euros en el servei de distribució d'aigua potable a domicili i la consignació d'un import de 870.000 euros en el servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries. Per tirar a banda en solitari des de l'Ajuntament un contracte integral del servei, que a més de la recollida, tractament i eliminació d'escombraries, inclourà el servei de deixalleria, així com el de neteja de la via pública. En aquest capítol destaca també una partida de 30.000 euros per al projecte de millora del grup Sencelles, que parcialment serà finançat per l'Agència Catalana de l'Habitatge.
Pel que fa al capítol d'inversions, es preveu una dotació de 411.560 euros destinats a la licitació de projectes tècnics que es desenvoluparan al llarg de la legislatura, amb 230.000 euros a la millora de camins rurals, amb una partida de 20.000 euros, i altres inversions de reposició d'infraestructures de la xarxa d'aigua, 161.560 euros, als carrers Falset, Girona i Raval de Sant Cristòfol.
L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, explica que els pressupostos de 2020 segueixen apostant per la despesa social i en aquest sentit es mantenen les partides econòmiques destinades als plans d'ocupació locals, les beques menjador, els 20.000 euros per a ajuts d'urgència social i també es mantenen els 50.000 euros dels incentius adreçats a fomentar l'ocupació a empreses que contractin aturats en patronats a Constantí i les ajudes a nous emprenedors.
El mandat anterior ja vam fer aquest pla de xoc social, no?, per tal de, com bé deies, no?, els plans d'ocupació, l'augment de les beques menjador, els ajuts d'urgència social, els incentius per fomentar l'ocupació d'aturats i de contractacions, de nous empresaris, o sigui, persones aturades que vulguin crear un negoci. Pues tots aquests ajuts que ja van fer l'esforç en exercicis anteriors els mantenim perquè creiem que encara hi ha famílies que ho estan patint i encara tenim aturats a Constantí i creiem que és necessari i totes aquestes es mantenen i a banda pues, tenim increments, no?, com per exemple amb policia local, amb la neteja i recollida selectiva, com bé comentàvem abans, no?, amb millores de parcs i jardins, amb millores de foment de l'ocupació, que augmenta un 300% aquesta partida de foment de l'ocupació, pues, amb formació, amb més cursos per als aturats. Després augmentem també el pressupost a l'escola d'adults i a l'escola de música, increments també amb cultura, un 12%, per exemple, o amb joventut, amb gent gran. Moltes de les partides que afecten directament a les famílies, pues, les augmentem. Mm-hmm.
Els pressupostos mantenen també totes les subvencions nominatives a entitats i associacions i a més es doten noves subvencions a entitats de nova creació. D'altra banda, també com a novetat hi ha una aportació municipal al projecte arqueològic de la vila romana de Mas dels Frares. Des dels grups municipals de l'oposició, Compromís per Constantí va votar en contra d'aquests pressupostos. La seva portaveu, Sílvia Puerto, lamentava la falta de diàleg amb l'oposició a l'hora d'elaborar aquests pressupostos, uns comptes que Puerto qualificava de plans i sense projectes potents pel que fa a inversions.
Lamentem en primer lloc que no ens haguem assegut a parlar un dia distesament doncs, dels pressupostos abans d'elevar-ho a ple. No? El que sí que agraïm doncs, és que s'hagi continuat la línia que ja es va marcar quan governava Esquerra Iniciativa i PDeCAT en deixar endeutament zero, que això és molt important doncs, pel municipi. Igualment el que s'aprova avui és una línia de les actuacions que es volen dur a terme durant l'any 2020 i la veritat doncs, veiem que en aquests pressupostos són bastant plans sense l'aparició de projectes d'inversió potents. Com en anteriors ocasions, deixeu-me doncs, remarcar els projectes que des de Compromís per Constantí creiem que s'haurien de prioritzar, com són el Teatre Auditori, un local digne per poder-hi fer representacions teatrals, que englobaria un local digne també per l'Escola de Música, altres mancances com podria ser una residència de gent gran, obrir el refugi, arranjar carrers o fins i tot col·laborar amb una partida per la restauració de l'església. No?
Des de Junts per Constantí, el seu portaveu Josep Maria Franquès, que també va votar en contra d'aquests pressupostos, qualificava aquests comptes per al 2020 com a conservadors i assegurava que es tracta d'un pressupost opac, lamentant que l'equip de govern no posi projectes damunt de la taula.
Entenc que és un pressupost conservador en el sentit de que no es vol invertir en res que valgui la pena per la ciutadania de Constantí. I alguna cosa positiva sí que té. El fet de que l'equip de govern vegi bé contractar a dos mediadors que no únicament es dedicaran a la constitució de juntes d'escala, diguem-ho així, m'assembla molt bé. Ho dic perquè ja fa 5 anys que quan vam sortir l'equip de govern anterior ja tenia 2 persones que feia aquesta funció. Ha passat 5 anys quasi bé per donar-se en compte de que el nostre estimat barri necessita ajut social en aquest sentit. I això és el positiu que hi veig en aquest pressupost. La resta, per nosaltres, és un pressupost bastant opac en aquest sentit d'aquí, on els diners estan a les partides corresponents, però no s'expressa el concepte que es volen gastar aquestes partides. Les inversions són poques, però, esclar, destinar, com diu aquí, si no m'equivoco, 230.000 euros a projectes tècnics sense expressar on se volen posar aquests diners, a mi em sembla doncs, que no toca. És a dir, escolti, posin projectes damunt de la taula. Es podran fer o no es podran fer, però sabrem com està.
A banda de l'aprovació dels pressupostos per al 2020, el ple de l'Ajuntament de Constantí d'aquest dijous 28 de novembre també aprovava el canvi de model en la gestió de l'aigua que passarà a ser municipal a partir d'aquest pròxim any. El ple va aprovar que la gestió de l'aigua l'assumeixi directament l'Ajuntament després que aquest servei s'hagi prestat a través d'un contracte d'arrendament de serveis amb Soreya des de l'any 1991, una proposta que va ser aprovada amb els vots favorables dels 8 regidors del PSC i 3 vots en contra dels regidors de Compromís per Constantí i Junts per Constantí.
Durant aquest últim any s'ha creat una comissió especial per estudiar quina era la fórmula més idònia per a la gestió de l'aigua. Després de diverses reunions i d'acord amb les conclusions de la memòria justificativa d'aquesta comissió, finalment s'ha decidit optar per la via de la gestió directa, el que segons l'Ajuntament comportarà un estalvi econòmic i una millora del servei. El nou model permetrà gestionar de manera conjunta el servei de l'aigua tant al nucli urbà com al polígon industrial. Fins ara es feia de manera separada. La municipalització del servei contempla la contractació d'una empresa externa de serveis per realitzar les tasques de manteniment i la delegació a base de la Diputació de Tarragona de la gestió de recaptació dels ingressos, ho explicava l'alcalde Òscar Sánchez.
Aquest contracte, com deia, data del 91 i creiem que era necessari ja fer un contracte nou més eficient. El mes de maig del 2018 vam decidir de constituir una comissió d'estudi per tal de veure quina era la fórmula idònia de gestió del tema de l'aigua, i després l'hem convocada 7 vegades, on hi havia un portaveu de cada grup municipal per ser totalment transparents i que tothom pugui participar de les propostes, i amb els diferents experts i tècnics, no?, representants de les diferents formes de gestió. D'aquestes reunions s'ha fet una memòria justificativa. El que conclou aquest informe o aquesta memòria és que, clar, degut a aquesta complexitat, no?, de l'agrupació de dos serveis que fins al moment estaven gestionats de forma separada, per una banda el poble i per altra banda el polígon, el més aconsellable és adoptar l'acord de gestió directa del servei, realitzant només la contractació d'aquells serveis necessaris per a la correcta execució del servei amb una empresa auxiliar i delegant a base tot el tema de gestió de la recaptació dels ingressos, no?
Des del grup municipal de Compromís per Constantí, la portaveu Sílvia Puerto explicava que la gestió directa de l'aigua els sembla que pot ser la més avantatjosa. Tot i això, posava en dubte que l'Ajuntament tingui els mitjans necessaris per absorbir-ne aquesta gestió. Creuen també que ha faltat una reunió final de la Comissió Especial d'Estudi per determinar quina és la millor opció per al municipi.
El que creiem, doncs, que el que passa avui per ple amb aquesta proposta, clar, és una proposta poc concreta, en el sentit de que al final no sabem quina de les opcions vàlides acabarà sent la que es tirarà endavant, englobada dintre de la gestió directa. De moment sembla una gestió directa provisional, pel que parla l'informe, no?, de 2 anys, delegant la gestió a l'organisme de base perquè pugui recaptar la part dels ingressos. Però clar, jo des de Compromís per Constantí creiem que ha faltat aquesta decisió final, aquesta reunió final d'aquesta comissió especial per poder determinar realment quina és la millor opció pel municipi.
I des del grup municipal de Junts per Constantí, el seu portaveu Josep Maria Franquesa explicava que ha trobat a faltar en aquesta proposta un full de ruta tècnic de com es gestionarà i s'executarà aquest servei.
El que jo trobo a faltar damunt de la taula en aquesta mateixa proposta és ja una aproximació a la solució tècnica de com se gestionarà. És a dir, no és suficient dir, bueno, escolti, ja contractarem els serveis sense saber exactament quin full de ruta tècnic i d'execució d'actuacions sobre l'aigua tirarem endavant. Que això és qüestió de la comissió? Possiblement. Jo me'n recordo que la Constitució me vaig abstindre, Constitució de la comissió aquesta, me vaig abstindre amb el sentit de a què volíem decidir, no es va, sí, l'aigua, el servei de l'aigua, però havíem de dir bàsicament si era vinculant o no era vinculant les solucions que posàvem damunt de la taula. En aquest moment, ara damunt de la taula, només tenim solucionat el tema jurídic i el tècnic el tenim una mica desmanegat.
Més notícies. L'Ajuntament de Constantí, l'Obra Social, la Caixa, han signat aquest divendres 29 de novembre un nou conveni de col·laboració en matèria educativa i amb finalitats socials, un acte que s'ha celebrat a la sala de plens a l'Ajuntament de Constantí. Mitjançant aquesta col·laboració, l'entitat bancària es compromet a aportar una quantitat de 3.000 euros durant el proper any que es destinaran a ajudes destinades a menjador escolar. Aquesta aportació se suma a la partida de 130.000 euros que l'Ajuntament ja destina a aquesta finalitat. Al llarg d'aquests darrers anys s'han signat diversos convenis de col·laboració amb la Caixa en el marc dels projectes educatius i culturals amb finalitats socials que es desenvolupen a Constantí.
Des de l'Ajuntament de Constantí, l'alcalde Òscar Sánchez ha valorat molt positivament aquesta aportació econòmica de la Caixa i ha volgut agrair la col·laboració de l'entitat i el fet de poder seguir treballant conjuntament amb projectes socials i educatius.
Sí, és una col·laboració amb la Fundació La Caixa que ja venim fent durant els darrers anys i ho creiem molt positiu, no? I creiem que és pel menjador dels infants que obrim durant l'època de vacances perquè cap infant es quedi sense un àpat calent al dia, no? Aquesta aportació que fa la Fundació, pues el que fa és suplementar ja la que tenim que fem de l'Ajuntament i de les beques, pues, que lògicament aporten també, pues, des del Consell Comarcal. Crec que és una molt bona col·laboració i que les famílies, pues, que ho necessiten. Així que contents, satisfets i a continuar amb aquesta línia, no? De treballar, pues, perquè les famílies, pues, tinguin el millor benestar possible.
El director d'Institucions de CaixaBank a Tarragona, Alexis Gómez, ha volgut agrair la confiança de l'Ajuntament en els projectes socials de l'obra social La Caixa i ha destacat que per la institució les necessitats pel que fa a l'alimentació infantil són una prioritat.
Sí, sí, bueno, tal com he comentat, per nosaltres ens agrada molt poder col·laborar amb l'Ajuntament amb aquesta línia que té per nosaltres és prioritària, està dintre del nostre segment prioritari, que és l'ajuda a la infància. I bueno, doncs agrair a l'Ajuntament doncs, la possibilitat de poder posar aquest granet de sorra i poder complementar doncs, aquestes necessitats bàsiques que tenen els nens durant aquests períodes, que són el període de Nadal i el període estival, en el qual el Consell Comarcal diguem-ne que no dona tota la cobertura.
I aquest divendres 29 de novembre, Constantí ha donat la benvinguda al Nadal amb el tradicional acte d'encesa de llums de Nadal a la plaça de les Escoles Velles. L'activitat s'iniciava amb un berenar popular. Seguidament es va fer la inauguració dels elements decoratius de la plaça elaborats per la llar d'infants i el centre de dia, i a continuació va tenir lloc l'encesa de llums de Nadal i un espectacle d'animació infantil. Ho explicava a Constantí Ràdio la regidora de festes de l'Ajuntament de Constantí, Mariana Bújer, que destacava que l'acte d'aquest divendres estava especialment pensat per als nens i nenes.
Este año el cambio principal creo que es que los niños propiamente serán los encargados de encender el árbol. Ellos cogerán y con una palabra mágica dirán, encenderán el árbol ellos, y entonces son los que iluminarán la Navidad, que al fin y al cabo la sonrisa de un niño es la que ilumina la Navidad. Sí, a las 5:30 se dará coca con chocolate a todos los asistentes y después ya cuando la oscuridad sea la propicia, entonces empezará el espectáculo, que yo creo que será muy, muy divertido para los críos y les gustará, o eso espero. Irá todo coordinado, la encendida con el espectáculo va todo coordinado, no es una cosa distinta de la otra. Es un engranaje que lo hemos hecho con mucha ilusión, sobre todo, y con, ya te digo, que los críos vean todo un camino por el que ellos van a ver cómo poco a poco van a venir unos personajes mágicos que van a hacer que ellos mismos lo enciendan. Yo creo que va a ser muy bonito.
Constantí vol acabar amb la problemàtica de les esquerdes que arrossega el municipi. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya calcula que serà necessària una quantitat aproximada de 500.000 euros per acabar amb aquesta problemàtica, una quantitat que arribaria en concepte de subvencions provinents de diverses administracions, entre elles les aportacions que farà també l'Ajuntament de Constantí. Aquesta ha estat una de les principals conclusions d'una reunió que s'ha celebrat aquest dimarts a Barcelona amb la presència de representants de l'Ajuntament i de l'Agència de l'Habitatge. La partida es destinarà exclusivament als blocs dels pisos del barri de Sencelles, on les escletxes i l'angoixa dels veïns han anat a més.
Aquesta promoció d'habitatges de protecció oficial, construïda als anys 70 al nord-est del nucli urbà, conforma 9 illes de cases amb un total de 600 pisos. Les ajudes es prioritzaran a les escales amb major afectació. L'Ajuntament, que fa d'intermediari entre veïnat i Generalitat, garanteix que la solució arribarà aviat. Al gener s'assignarà l'acord i es començaran a tramitar les subvencions amb previsió d'executar obres a finals de l'any vinent. Òscar Sánchez és l'alcalde de Constantí.
Bueno, ara mateix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya està fent el pressupost de reforma dels habitatges. Llavors el següent pas és fer una reunió conjunta amb els veïns per tal de començar a constituir les comunitats que encara no estan constituïdes, fer aquesta reunió amb els veïns i veure de quina manera com s'ha de tramitar aquesta subvenció a través de l'Ajuntament i directament amb els veïns, per tal de que les tres parts, diguéssim l'Agència de l'Habitatge, l'Ajuntament i els veïns, doncs ens fem càrrec de les obres de reforma de tots els habitatges, iniciant, no, les escales que estan pitjor, no? És un problema que ja dura molts anys, no? Jo recordo des de petitet que ja existien aquestes esquerdes, i és un problema que l'administració ha de resoldre, no? L'Ajuntament, lògicament, no tenim les eines per poder fer front a un problema d'aquesta magnitud, però amb el recolzament i amb la bona coordinació que tenim amb l'Agència de l'Habitatge i amb el secretari del Departament de Territori i Sostenibilitat, doncs crec que al final la feina que s'està fent tindrà els seus fruits.
L'alcalde assegura que les esquerdes no suposen cap perill per la població i que són un problema més estètic que no pas de seguretat. A la vegada nega que les obres de l'AVE i de l'autovia 27 desencadenessin més moviments, tal com apuntaven algunes veus, i que es deu únicament a un subsol que es contrau i es dilata en funció de la humitat.
L'empresa de bricolatge i jardineria Mano Mano ha anunciat l'obertura d'un magatzem a Constantí per donar servei al mercat espanyol 9 mesos després d'inaugurar la seva primera seu espanyola a Barcelona. El de Constantí serà també el primer magatzem logístic de l'empresa a Espanya, on va començar a operar l'any 2015 i gestionarà totes les comandes estàndard i les lliurarà en un termini de 24 hores als clients, segons un comunicat de la companyia.
Fons de l'empresa han precisat a EFE que la nova instal·lació no és propietat de Mano Mano, sinó del seu soci col·laborador, la companyia belga de logística Catoen Natier. L'obertura suposa també el llançament a Espanya de Mano Fulfillment, el servei logístic de Mano Mano, i s'espera que ajudi la firma a seguir creixent a Espanya, el primer país europeu després de França, en el qual Mano Mano va començar a operar. Ha valorat la notícia l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez.
Molt contents perquè, bueno, és una empresa important que està creixent any rere any moltíssim i creiem que serà una competència molt forta per a grans superfícies, per exemple, que tenim aquí al costat, no? Com a les Gavarres, no? Pues com el Leroy Merlin o el Bauhaus, no? Perquè amb aquestes botigues pots comprar per internet, però és que pots comprar un tornillo ja, o sigui, és una cosa espectacular, no? I te garanteixen una entrega un termini màxim de 24 hores.
I aquest dilluns 25 de novembre s'ha commemorat el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Per sumar-se als actes reivindicatius que centren aquesta jornada, l'Ajuntament de Constantí va organitzar aquesta setmana diverses activitats que van tenir com a acte central la lectura del manifest, que es feia el mateix dilluns al migdia davant de la Casa de la Vila. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde Òscar Sánchez i diversos representants del consistori municipal, a més de representants de diversos cossos policials, i és que minuts abans s'havia celebrat a l'Ajuntament de Constantí una reunió de la Junta Local de Seguretat.
Com és habitual, la lectura del manifest anava a càrrec de les associacions de dones del municipi, el grup cultural Mestresses de Casa i a l'Associació de Dones per la Unitat de Constantí. Abans, l'alcalde Òscar Sánchez va voler refermar el compromís del municipi en la lluita contra la violència de gènere. Durant la lectura del manifest es va subratllar que d'uns anys ençà les violències masclistes i especialment les violències sexuals s'han situat al centre de les notícies, les xarxes socials i fins i tot de les festes majors dels nostres pobles i ciutats, i que totes aquestes violències han sigut exposades públicament per les seves supervivents per denunciar un sistema patriarcal que les oprimeix i les silencia. D'aquesta manera s'ha volgut fer èmfasi al fet que les dones han trencat el silenci, han dit prou i no faran ni un pas enrere. Durant el manifest s'ha fet també una crida a seguir treballant conjuntament, posar en valor la lluita que realitzen els moviments feministes, i s'ha destacat que és molt important ressaltar que el consentiment és essencial, perquè només sí és sí. També s'ha reivindicat la necessitat que totes les administracions i agents socials s'uneixin per treballar conjuntament contra aquesta violència envers les dones. Després de la lectura del manifest s'ha guardat un respectuós minut de silenci en memòria de totes les dones víctimes de la violència masclista. En parlava la portaveu del grup cultural Mestresses de Casa, Maria Lluïsa Torrents.
També donant recolzament, com sempre fem, amb això i amb tot el que l'Ajuntament ens demana ajuda. Per això de les dones avui n'han mort una altra, no sé si sabeu la notícia. Mentre estava mirant el dematí esmorzant les notícies, doncs han donat la mort d'una de 20 i pico d'anys, ara no recordo si a la Comunitat Valenciana o aquí a Catalunya. Però una altra, clar que no es pot acabar això de reivindicar, perquè malauradament estem així, de malament.
Mariana Bujeres, la regidora de Polítiques d'Igualtat i de Dona de l'Ajuntament de Constantí.
Un año más, una lástima que salgamos a reivindicar otra vez los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. Precisamente esta mañana hemos tenido una nueva víctima y no sé, es muy triste, y esperemos que esta lucha algún día tenga que parar y no sea necesaria, y que todo el mundo viva feliz y tranquilo en su casa sin tenerle miedo al que supuestamente o a la que supuestamente te quiere. Porque hay que recordar que aunque sea la violencia de género hoy no se celebre, se reivindique el de las mujeres, hay muchos hombres que en silencio también padecen una violencia más amagada, pero que ahí está, y entonces hay que reivindicar, creo, los derechos de las dos partes y de los niños sobre todo, que son los más perjudicados cuando pasan estas cosas. Creo que son los más y los principales perjudicados, tanto por perder una madre, porque al fin y al cabo pierden una madre y un padre. Así que esperemos que, y ojalá, que este sea el último año de reivindicación por estos hechos.
L'Ajuntament de Constantí organitzava també aquest passat dimarts un curs d'autodefensa personal adreçat a dones en el marc d'aquests actes de commemoració del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Es tractava d'un curs gratuït adreçat a dones de qualsevol edat i condició física que volguessin dotar-se de recursos bàsics d'autoprotecció, dels quals fer ús en cas que sigui necessari.
L'activitat ha comptat amb la col·laboració del Club de Karate Kushinkai de Constantí, ho explicava a Constantí Ràdio la regidora de Polítiques d'Igualtat i Dones de l'Ajuntament, Mariana Bujer.
Sí, hay un taller de defensa práctica, porque como bien ha dicho el Ricardo, profesor del Club de Karate Kushinkai, que es el que se encarga de hacerlo, es más bien un taller de defensa práctica, de poder zafarse y poder hacer que no lleguen a agarrarte para poder salir corriendo. No se pretende que se saquen en una hora un cinturón negro ni nada parecido, sino simplemente que las mujeres sepan qué hacer en un momento de pánico y que tengan herramientas suficientes como para reaccionar en ese momento, que es, yo creo que es un momento fundamental para salvar en algunos casos su vida.
Una quinzena de persones realitzen des del passat 18 de novembre un curs de manipulador de productes fitosanitaris convocat per l'Oficina Municipal de Treball. El curs, que s'està desenvolupant a l'edifici de la Biblioteca Municipal, s'allargarà fins al dia 2 de desembre.
Es tracta d'un curs totalment gratuït i té com a objectiu adquirir les competències professionals necessàries i obligatòries per aplicar i comprar productes fitosanitaris d'acord amb la normativa vigent. Entre els continguts es treballen aspectes com el transport, l'emmagatzematge i la manipulació dels productes, mètodes de control de plagues, malalties i males herbes, i la neteja i el manteniment dels equips.
I el passat dilluns 25 de novembre es va fer a la sala de plens de l'Ajuntament de Constantí una reunió de la Junta Local de Seguretat. Analitzar la situació del municipi en matèria de seguretat i planificar les accions que es duran a terme en els propers mesos ha estat el principal punt d'aquesta reunió, presidida per l'alcalde Òscar Sánchez, i que va comptar amb la presència de representants de l'Ajuntament, el delegat del Govern de la Generalitat, Òscar Peris. A la reunió també hi ha participat representants dels cossos de seguretat, com el cap de l'àrea bàsica policial de Mossos d'Esquadra del Tarragonès, el cap de la policia local de Constantí, els comandaments de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia. Durant la sessió es van presentar les dades relatives a les infraccions penals i altres actuacions policials en matèria de seguretat ciutadana de l'últim any, les quals han estat valorades de manera molt positiva en comparació amb altres anys.
La Junta Local de Seguretat estableix les polítiques de seguretat local i fixa els criteris de coordinació, col·laboració i cooperació dels diversos cossos policials que actuen al municipi. L'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, ha valorat de manera molt satisfactòria la fluïdesa i la coordinació entre la policia local i el cos de Mossos d'Esquadra en la seva tasca viària, a la vegada que ha traslladat una petició de la ciutadania en el sentit de continuar millorant la percepció de seguretat amb una major presència i visualització dels dos cossos policials abans assenyalats.
Bueno, els objectius de la Junta, com ja venim fent, no, des que estem aquí a l'Ajuntament, és utilitzar aquesta eina que tenen els ajuntaments per tal de fer un control i un seguiment de la tasca dels diferents cossos de seguretat, no, al municipi. Ja vam convocar una i crec que va anar força bé, perquè això, la principal avantatge és la coordinació i la claredat de totes les dades en l'àmbit de la seguretat, no, del municipi. I ara, pues, simplement el que farem la que hem convocat és per analitzar i fer un seguiment dels acords que vam prendre a l'anterior Junta de Seguretat. Principi d'anàlisi de les dades, una mica la valoració dels operatius que vam acordar amb aquella Junta de Seguretat, que bàsicament és el CENCO, que és un dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra, i bé, mirada el nostre propòsit sempre és intentar mirar de millorar-lo i d'ampliar-lo encara més, no?
L'obra de la poeta Noemí Ales centrarà la tercera marató literària organitzada per l'Associació Literària de Constantí. La cita tindrà lloc aquest diumenge 1 de desembre a la Biblioteca Municipal. Es tracta de la tercera marató que organitza l'entitat des de la recuperació de la seva activitat i aquest any s'ha volgut dedicar al record de l'obra de la poeta de Constantí Noemí Ales que va morir recentment. Una activitat que s'iniciarà a les 9, a 9:45 del matí fins a les 8 del vespre. A les 6 es farà un debat col·loqui.
El president de l'Associació Literària de Constantí, fill de Noemí Ales, Didac Coliman, explicava a Constantí Ràdio que enguany s'ha decidit apostar per dedicar la marató en record a la seva mare, qui va formar part de l'associació des dels seus inicis.
Ens vam reunir i vam demanar que dediquem a ella. Jo, clar, també com estic amb el dol, encara estava una mica centrant-me, llavors ens vaig dir, bueno, d'acord, i estic treballant i organitzant tota la seva obra. Uh-huh. Ara mateix, vull dir, no tinc tota l'obra completa, sinó tot el que he pogut organitzar i recopilar, que és, ara de moment és al voltant de més de 700 poemes, uh-huh, de moment. Però encara, o sigui, pot ser que arribi a 1.000 o el doble, ho dupliqui.
Coliman explicava que durant aquests últims mesos s'ha dedicat a recopilar tota l'obra de la seva mare amb l'objectiu de publicar-la en un llibre. En aquesta recerca ha pogut recollir més de 700 poemes, una obra que, atenent el seu contingut, es pot dividir en tres parts ben diferenciades.
La meva mare podríem dir que té tres aspectes, no? Un aspecte que diguem social, reivindicatiu, que parla molt de les pobles indígenes i del paper de la dona. Hi ha un altre aspecte que és més intimista, que són els seus sentiments, però també té molt aquest sentiment de dona, de lo que és patir ser dona, molt, molt reivindicatiu, però al mateix temps com més de els seus patiments. I tindria un altre aspecte, diguem, més surrealista. O sigui, li agradava molt aquesta poesia més d'avantguarda, amb imatges, fragmentació d'imatges i com els somnis, mm-hmm, i una composició així més imaginativa. I llavors són temes poemes de més coses, però que principalment són els que jo destacaria com més interessants.
Aquesta és la tercera marató que organitza l'Associació Literària de Constantí en aquesta segona etapa de l'entitat. La primera va estar dedicada a l'escriptora Gòria Ganga i l'any passat la marató es va centrar en l'obra de la constantinenca Montserrat Duch, doctora en Història i catedràtica d'Història Contemporània.
I recordem que ja es poden comprar les entrades per participar del sopar i revetlla de cap d'any a Constantí. Un any més, l'Ajuntament oferirà una proposta festiva per donar la benvinguda al 2020 al Pavelló Poliesportiu Municipal. La celebració s'iniciarà a les 8 del vespre amb l'obertura de portes i un servei de fotocall. Cap a les 9 s'oferirà una copa de cava de benvinguda i l'aperitiu i seguidament començarà el sopar. Després de les campanades, cap a 12:45 i fins ben entrada la matinada, se celebrarà la gran revetlla i el ball amb l'orquestra La Passarel·la, ben avançada la nit. Hi haurà coca i xocolata per tothom.
Les entrades es poden comprar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament fins al 27 de desembre, a un preu de 60 euros al sopar adults i de 20 euros al sopar infantil. També es poden comprar entrades només per al ball a un preu de 5 euros, de forma anticipada a l'OH de l'Ajuntament i el mateix dia a la taquilla del pavelló.
I el Pavelló Poliesportiu Municipal de Constantí també acollirà, en aquest cas el pròxim 6 de desembre, el tradicional dinar prenadal organitzat per l'Associació de Pensionistes i Jubilats del municipi. Una jornada festiva i de germanor, un bon moment de retrobada dels socis d'aquesta entitat per celebrar les festes nadalenques que tenim ja a les portes. De moment la cita compta amb 170 persones inscrites i a banda del dinar s'oferirà un espectacle i un detall per tots els assistents. Ho explicava a Constantí Ràdio la presidenta de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Constantí, Paquita Lleixa.
La jornada del proper dia 6 ens anem doncs, ja a fer el prenadal, que ho fem doncs, uns quants dies abans perquè tots la gent gran, com considerem que són jubilats, la paraula mateixa ho diu, tots tenim fenya a anar a preparar reis, cagastions i tot això dels nostres nens. Doncs perquè la gent tinguem temps, ho adelantem. I, evidentment, aquests tres dies és un dels dies en què ho podem fer millor. Quan jo vaig començar a l'associació, se feia el dia 8, però hi havia bastanta gent que es deien Conxites. Llavors em deien, és que jo celebro el meu dia del meu cumpleany i no puc vindre i tal i qual. I jo vaig proposar de canviar-ho pel dia 6, que estava jo llavors també a la Junta, però no de presidenta, i m'ho van acceptar. I vam dir, doncs, a partir d'ara ho farem el dia 6, perquè és aquesta festa que és festa i no és festa. I sí, sí, de moment doncs, sembla que la gent respon més amb el dia 6, si no cau en pont, perquè quan hi ha pont també les coses canvien una miqueta, com ara enguany.
L'Associació de Pensionistes i Jubilats compta aproximadament amb 400 socis i sòcies en l'actualitat i és una entitat molt activa que, a banda dels habituals dinars per celebrar les festivitats que marca el calendari, acostuma a organitzar periòdicament diversos viatges i sortides. La presidenta de l'associació, Paquita Lleixa, ha aprofitat per reivindicar que s'ampliï l'actual local de l'associació, ja que ha quedat petit per acollir segons quines activitats.
Si tinguéssim una altra sala, que hi ha molts pisos allí, que jo crec que de dos pisos potser se'n podria fer un i fer dues sales grans, llavors podríem fer altres coses. Igual com fan les manualitats a baix, amb dos quartets molt petits, que allò, entre cometes, doncs, no té les característiques que hauria de tindre per fer les manualitats, doncs també fora profitable de poder-ho fer.
I Constantí celebrava el passat diumenge 24 de novembre la tradicional Festa de l'Oli Nou organitzada per la cooperativa agrícola Sant Isidre. La Festa de l'Oli Nou, que aquest any ha arribat a la seva 19a edició, va concentrar centenars de persones al llarg del matí al pati de la cooperativa, disposats a gaudir d'un bon esmorzar i a tastar l'oli de la nova collita, envasat sota la marca pròpia Vila de Sencelles i inclòs dintre de la denominació d'origen protegida Siurana. El tradicional esmorzar va estar amenitzat amb la música tradicional de la corranda.
La Festa de l'Oli Nou, que s'ha consolidat com un dels esdeveniments del calendari cultural i gastronòmic del municipi, s'acostumava a celebrar a Constantí el primer diumenge del mes de desembre, però ja des de fa un parell d'anys es va decidir avançar la celebració una setmana, per tal de no coincidir amb la Fira de l'Oli de la denominació d'origen protegida Siurana de Tarragona. En parlava d'aquesta 19a edició de la Festa de l'Oli Nou de Constantí el president de la cooperativa, Josep Maria Salvat.
Festa de l'Oli va anar molt bé, va. A més, el temps ens va acompanyar. Vam tindre una participació de gent d'unes 200 persones, aproximadament. Potser no van vindre tanta gent perquè van tindre por que faria vent, però, bueno, diem entre 200 i 250 persones van vindre. Es va fer una venda d'oli, doncs, raonable, i, bueno, i el dia ens va acompanyar. I vam estar bé. Tothom va estar content, o sigui que la Festa de l'Oli va sortir bé. I, bueno, la gent van poder tastar i clar, va poder comprar oli de la collita d'enguany i bueno, van tindre allí les autoritats del poble, van vindre tots els regidors i tot. Bueno, va ser una festa, una bona festa.
Aquest any es preveu que la campanya de l'oliva sigui llarga i s'allargarà aproximadament fins als vols de Nadal. Des de la cooperativa agrícola Sant Isidre s'ha informat que la collita d'enguany serà superior a la de l'any passat i arribarà gairebé als 600.000 quilos. La campanya 2019-2020 de l'oli d'oliva verge extra de Constantí, envasat sota la marca Vila de Sencelles, reunirà doncs quantitat i qualitat.
I pel que fa a la informació esportiva, el Centre d'Esports Constantí visita aquest dissabte 30 de novembre al camp del Llorenç. El conjunt constantinenc buscarà emportar-se els 3 punts i sumar així la segona victòria consecutiva. D'aquesta manera, els verd i groc continuarien amb la dinàmica positiva després que el passat diumenge s'imposés a la Joventut Bisbalenca a casa per 3-2.
El Constantí es troba actualment 13è a la classificació amb 13 punts. El rival, el Llorenç, és 9è classificat amb 18 punts. El partit es jugarà a les 5 de la tarda.
I pel que fa al bàsquet, el Club Bàsquet Constantí Black visita diumenge, 1 de desembre, la pista del TBC Pneumàtics Coma-Ruga, en partit que es disputarà a les 4 de la tarda. El Black buscarà també repetir victòria després de guanyar 74-63 el passat diumenge al Cantaires Tortosa, que després d'aquesta derrota perdia el liderat del grup.
Pel que fa al Constantí Green, visitarà diumenge la pista del Sant Pere i Sant Pau, en partit que es disputarà a un quart d'una del migdia. El Green, que ve de caure per 49-52 davant del bàsquet l'Arbós. I pel que fa al femení, perdia diumenge passat per 25-60 davant del Reus Ploms Celler B, i aquest diumenge visitarà la pista també del Sant Pere i Sant Pau, en partit que es disputarà a 11:15 del matí.
I fins aquí aquest resum informatiu setmanal de Constantí Ràdio, un espai coproduït amb la xarxa de comunicació local. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio cada dia de dilluns a divendres a la 1, a les 3 i a les 7 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona setmana.